Bona part de les mesures que s'estan anunciant no busquen acabar amb la crisi del coronavirus ni acabar amb els contagis, però sí, en canvi, el que en diuen baixar la curva. És a dir, en totes les epidèmies hi ha una curva d'infectats que creix molt ràpidament i que acaba provocant una punta. L'objectiu és que aquesta punta sigui el més sostinguda en el temps i no tan alta, que sigui més baixa, perquè així no es col·lapsaran els serveis dels hospitals i els serveis sanitaris. Sobre això és molt important, per tant, per als dirigents poder-se avançar en quin moment i en quines zones hi pot haver més afluència de malalts. I sobre això, investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i també de la Universitat de Saragossa han elaborat de manera conjunta un mapa del risc epidèmic per coronavirus ara ja a 4 dies vista. Àlex Arenas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Àlex Arenas estudia la propagació d'aquesta mena d'epidèmies, és catedràtic, expert en xarxes complexes, membre del grup de recerca Alepsis, Algorithm Embedded in Physical Systems, no sé si ho he dit gaire bé, però ho dic així.
Genial, Òscar.
El que heu fet, Àlex, és un model matemàtic que permet saber en 4 dies d'antelació on hi haurà un pic més gran d'infectats?
Correcte. Ens dona la probabilitat de tenir infectats a cadascun dels municipis de tota Espanya d'acord amb la propagació d'aquesta epidèmia particular.
Mm-hmm. Clar, aquesta és una eina que és molt important pels serveis sanitaris, per saber en quin punt i en quin moment necessitaran més esforços, més gent, més llits, més unitats de cures intensives, etc etc.
Correcte. La nostra idea, des de que van llançar aquesta web i fer-ho públic, era informar, diguéssim, a les autoritats sanitàries de que disposem a casa nostra de mecanismes que ens permetrien avançar-nos precisament en aquest possible col·lapse degut a la gran afluència que tindrem de malalts per aquesta epidèmia particular. Bé, nosaltres vam començar a fer això públicament a partir del dia 27 de febrer, tot i que portaven treballant en el model ja bastants dies abans de llançar la web, i el que va passar és que al principi nosaltres hem d'integrar aquells casos que eren importats, d'acord?
Sí.
Cosa que no té en compte el model de mobilitat que, diguéssim, faria referència al contagi que se'n diu comunitari,
sí,
diguéssim, autòcton, d'acord?
Sí.
Vam haver d'abandonar el dia 3 perquè el nombre de casos era excessivament gran per seguir en detall on era cada persona o pacient que s'havia detectat de quin municipi venia. Aquesta informació l'hem demanat a Salut i a Sanitat moltíssimes vegades, no hem tingut resposta. Llavors, durant aquests dies fins avui que hem rellençat el mapa de risc, han comprovat que ara, donat que el nombre de casos que són importats és relativament petit amb els casos comunitaris que van apareixent, el model està predint molt bé en tots aquests dies, des del 3 fins al 10, i ara ja estem extrapolant amb una possibilitat d'anticipar-nos a l'epidèmia.
És un model matemàtic, per tant, es basa en què? En estadística?
Aquest model matemàtic es basa en una cadena de Markov, que, perquè us feu una idea, és una manera de propagar la probabilitat de contacte d'acord amb el coneixement específic de la diguéssim, dels paràmetres epidèmics d'aquesta epidèmia, no? De quina és la seva infectivitat, de quina és la durada d'aquesta infecció, etc. Llavors, el model matemàtic realment ens precisa molt bé quin és el nombre de casos esperats que tenim a una certa distància, i com que té aquesta informació tan localitzada, diguéssim, a nivell de municipi és el més baix que hem pogut anar, ens permetria, des del punt de vista sanitari, com tu deies molt bé, distribuir la càrrega sanitària allà on fes més falta, d'acord?
Mm-hmm. Això, és a dir, deies que és molt fiable, és a dir, que els resultats que us està donant després es compleixen en 4 dies vista, és?
Sí. Si no hi ha canvis de condicions, i si aquests canvis de condicions, que em refereixo a que es restringís la mobilitat d'una manera accentuada, massiva, que podríem adaptar el model i que canviaria la tendència de les corbes que estem predint, de moment la precisió és molt elevada. O sigui, estem fallant, diguéssim, en un error de 25 persones de 1.200. O sigui, i pensem que això són els casos en els que s'ha detectat. Tenim una propagació silenciosa o una sèrie de casos que no es detectaran per aquesta asimptomatologia llarga o persones que passen aquesta malaltia en unes condicions que no requereixen, diguéssim, d'aquesta assistència hospitalària, però les dades són molt preocupants en quant a la nostra capacitat de, diguéssim, no sé com dir-t'ho, aguantar aquest cop, d'acord? Des del punt de vista sanitari. I no és per la gravetat, que com hem sentit moltes vegades, només en edats avançades es poden tenir complicacions elevades, però és que només el tant per cent de població d'edat avançada que caurien dintre del conjunt de gent que passarà aquesta malaltia supera qualsevol previsió sanitària en qualsevol dels estats de la Unió Europea, no només a casa nostra.
Tot per tant, quan escoltem els polítics dient el sistema sanitari està preparat i podrà suportar-ho, les dades que dona el vostre model ho posen en dubte?
És impossible. És impossible. O sigui, les dades que ofren el model fa impossible que el nostre sistema sanitari pugui rebre tot aquest cop sense problemes. Sometrem al sistema sanitari un estrès molt elevat. Per això penso que les mesures s'han d'anticipar el més aviat possible. Les mesures aquestes que nosaltres hem vist d'altres països són només un tràiler del que ens passarà a Espanya. No podem pensar que som diferents a Itàlia i, de fet, la corba de creixement mostra que estem en la mateixa línia. Si les nostres actuacions, que portem uns 10,5 dies d'avantatge a la situació italiana, no comencem a aplicar-les ara, ens trobarem exactament amb les mateixes situacions d'aquí 10,5 dies.
Aquests models estaven basats abans que es anunciessin les mesures que fa un parell de dies que s'estan anunciant, el tancament d'escoles a Madrid, el tancament d'escoles a La Rioja, ara aquestes mesures que s'han anunciat a Catalunya en què s'han suspès, per exemple, competicions d'esport a nivell escolar, s'han suspès les excursions de moment que barregen alumnes de diferents centres, s'han prohibit també les aglomeracions de més de 1.000 persones. Totes aquestes mesures faran variar els resultats del vostre model?
No. Aquestes mesures que són molt necessàries no afectaran d'una manera substancial a les dades del model. Les úniques mesures que podrien, com dèiem, abaixar aquesta corba i córrer-la cap a la dreta, diguéssim, és a dir, espaiar-la una mica més en el temps i que l'impacte sigui més petit...
Que tots els malalts no vagin de cop al sistema sanitari perquè d'aquesta manera el sistema no estigui tan estressat.
Sí, però això és impossible perquè quan estàs malalt, no decideixes quan. Es tracta de veure com podem fer que les diferents regions tinguin impactes en diferents moments del temps, d'acord? El que no ens interessaria, per exemple, és que tota Catalunya concentrés en una setmana tot l'impacte del coronavirus, d'acord? Això és el que hem d'evitar. L'única manera d'evitar-ho és amb restriccions de mobilitat reals, que vol dir anar amb una situació similar a la que hem vist en d'altres països, en el que la gent, de manera, com te diria, de solidaritat ciutadana i per evitar que aquest sigui el problema més gran que hem tingut mai en el nostre país, igual que en molts d'altres, seria intentar reduir de manera sistemàtica aquesta mobilitat. Quan aquestes mesures es prenen des del punt de vista governamental, suposen un xoc. Jo crec que la població ha d'anar-se preparant-se i no entrar en pànic perquè aquesta situació es passi amb la millor normalitat possible, perquè seran unes situacions molt incòmodes que, vulguem o no, hauran de ser presents. Per tant, jo instaria les autoritats que miressin amb molta atenció aquestes prediccions perquè són importants per poder avançar una mica aquest impacte i fer-lo més lleu. I va de dies. Va de hores, diria jo.
Aquí tinc algunes mans aixecades. Jo et faré una última pregunta, i és, vosaltres, tenint aquest model, havent comprovat que funciona i que el que us diu a 4 dies vista després s'acaba complint, i amb aquestes prediccions pessimistes que us dona, heu parlat amb algú del Departament de Salut, amb algú del Ministeri de Sanitat, amb alguna altra comunitat autònoma? Heu avisat algun responsable mèdic i quin cas us ha fet, si és que ho heu fet?
Ho hem intentat i no hem rebut resposta. És tot el que puc dir. O sigui, tant a nivell estatal com a nivell català, no hem rebut resposta ni tan sols curiositat des de les autoritats sanitàries. L'única persona amb la que nosaltres hem estat en contacte, per exemple, ara fa ben poc, és l'Oriol Mitjà, amb el qual tenim un enteniment i diguéssim que estem en una línia en què estem molt preocupats precisament per aquest aspecte, però això no ha anat més enllà cap a les autoritats sanitàries. Mm. Em sap greu dir-ho, però és la veritat.
No sé si algú de la tot té alguna pregunta. L'Àlex Arena, recordem, és catedràtic, expert en xarxes complexes i és un dels responsables d'aquest model que ha aconseguit la Universitat Rovira i Virgili juntament amb la Universitat de Saragossa i que permet tenir un mapa del risc epidèmic del coronavirus a 4 dies vistes. En quines zones hi haurà més demanda perquè hi haurà més, més infectats, més malalts i com això pot estressar o no el sistema sanitari que ja ens està explicant que sí que ho estressarà.
Jo tenia una pregunta, perquè aquest dematí també he escoltat a Oriol Mitjà, que seguia una miqueta amb la línia que ara ens explicava l'Àlex. Jo tinc una qüestió. Quan tu parles de solidaritat ciutadana i que la solidaritat de ciutadana es fa imprescindible perquè realment no hi hagi un desbordament dels contagis sincopats en el temps, sinó que es pugui dilatar en el temps i per tant, el sistema sanitari ho pugui assumir. Però també deixes molt clar per les teves conclusions que el sistema sanitari doncs, espanyol no podria o no podrà assumir-ho. Clar, la solidaritat ciutadana, sense que entri en pànic, s'ha de trobar una justa mesura, no? És a dir, com podem doncs, contenir el fet de que la gent vulgui viatjar o vulgui desplaçar-se, pugui estar en una sala amb més gent, i a la vegada dir-li que calma, que això són mesures profilàctiques que no tenen per què tenir una repercussió més enllà que una qüestió molt escèptica i molt puntual. És molt difícil, no?, mantenir el pànic controlat, també.
Entenc que és molt, molt, molt complexa. I, de fet, suposo que el que està sobre la taula de les nostres autoritats polítiques és com manegar aquest tema. El problema és que, de vegades, quan les accions s'han de prendre de cop perquè no hi ha més solució, l'efecte de pànic sol ser bastant incrementat. És el que hem vist en altres llocs. Si preparem a la societat uns dies abans en què aquesta possibilitat és una possibilitat realista, que no comportaria més que un canvi de la nostra dinàmica social, perquè ha de ser així, penso que la gent es pot fer a la idea, es pot prendre mesures d'una manera, diguéssim, controlada, els comerços poden veure que potser en uns dies hauran de tancar i quines repercussions econòmiques i quin és el pla B que tindrien sota la taula per quan això passi, etc etc. O sigui, penso que una societat informada és necessària. No vivim en un sistema autoritari com Xina, en el que en un moment es posen unes restriccions i es compleixen a rajatabla, perquè així és l'autoritarisme d'un país com la Xina. Nosaltres no tenim uns països democràtics on, com heu vist, Itàlia, o com veurem el president del govern espanyol en algun moment, o el nostre president de la Generalitat, diguéssim, dins la calma, informar de mesures d'aquest estil. D'acord? I apel·lar a la nostra solidaritat ciutadana en el sentit d'intentem, per les nostres famílies, pel nostre país, fer el possible perquè això no es propagui més. Llavors, si estem parlant de que davant de cancel·lar un event o davant de cancel·lar unes vacances o uns viatges no del tot necessaris, perquè hi ha algunes coses que són inevitables, haurem de passar per aquesta restricció, penso que tots hauríem de fer pinya perquè això sigui possible. D'acord? Perquè, no ho sé, ahir vam veure el daltabaix de les falles, no? De dir, bueno, no es faran les falles, és una cosa absolutament previsible, crec que és molt encertada, el problema és que s'hagin fet dos o tres mascletes abans amb concentracions multitudinàries on el nombre de possibles contactes i, per tant, possibles infeccions és molt elevat, d'acord?
Un parell de preguntes sí. Que tinc sobre la taula. L'Empar i la Nerea.
Doncs vostè ha dit fa un moment que és impossible que el sistema sanitari pugui absorbir tots els malalts que ens esperen, que això només és un tràiler del que ha passat a Itàlia. Llavors, si vostè manés, què faria? Aïllaria la població de risc? Ens aïllaria tots nosaltres? Per quant temps? És a dir, què faria vostè ara mateix si li deixessin triar?
Home, no tinc aquesta responsabilitat en aquest moment, per tant no parlo amb tot el coneixement de causa que hauria de tenir si fos l'autoritat competent al respecte, d'acord? Per tant, et parlaré només des del punt de vista de l'epidemiologia matemàtica i del que ens diuen els números. Hauríem d'intentar muntar estratègies que permetessin, primer, una detecció molt temprana dels casos. No podem fer, diguéssim, exàmens i avaluacions amb aquelles persones que han estat directament en un contacte de risc donat que en el contacte comunitari això s'expandeix. Per tant, hauríem de fer diguéssim, una expansió d'aquestes proves. Em preocupa moltíssim, i això ja són detalls del model, què passa amb els mixings d'edats, perquè les observacions ens diuen que els joves bàsicament no presenten símptomes, però totes les indicacions és que els joves també passen la malaltia, per tant, també poden infectar. Mm. I mesures com tancar unes escoles, deixar que aquests nens estiguin a càrrec dels avis perquè els pares possiblement encara estan treballant i ningú se pot fer càrrec, i tenim una població de risc en les edats avançades molt elevada, pot ser molt contraproduent. Per tant, realment el que hem de pensar és en quines estratègies hauríem de manegar perquè la població més de risc, que jo diria que ara és la població de més grans de 65-70 anys, estiguessin al màxim possible confinats a casa seva amb gent que pugui portar les necessitats bàsiques d'aquestes persones, i aquells haurien de ser la nostra atenció prioritària. Hagin estat o no hagin estat en contacte amb alguna persona que té un cas important. Això seria una possible idea, però que no es concretaria en una política específica, com t'he dit, perquè no tinc sobre la meva taula tots els ingredients socioeconòmics que suposarien les diferents mesures. Però sí que crec necessari, tot i que jo no mani ni pugui fer cap d'aquestes decisions, que quan es pren una d'aquestes decisions es faci de manera informada amb els nombres reals de la predicció que estan oferint no el nostre model, sinó els models arreu del món.
Mm-hmm. I la Nerea tenia una pregunta.
Sí, jo arran del que estava comentant l'Àlex, la cosa era, a què atribueix aquesta manca d'interès pel seu estudi per part de les autoritats i institucions públiques? Perquè és, jo crec que és una de les coses més sorprenents que he sentit. Per tant, si hi ha aquesta, el seu estudi pot preveure realment, no? A quatre dies vista, a què atribueix el fet de que, tot i oferir-se, no hagin tingut cap interès?
Doncs mira, vivim en una societat complexa en el que de vegades, per desconeixement, per no tenir una dinàmica en aquesta línia, doncs aquestes coses passen. Et menciono, per exemple, que grups de Gran Bretanya, que treballen com nosaltres en temes d'epidemiologia matemàtica i de propagació d'epidèmies, entre 10 i 15 grups de tot el país, molts dels quals coneixem i algun ha sigut estudiant meu de doctorat, estan cada setmana en una reunió amb el govern mostrant els resultats dels diferents models, assessorant els governs en aquesta línia. Hem rebut, per exemple, un e-mail del responsable del sistema d'emergències d'Uruguai demanant-nos que, sisplau, posem el model a la seva disposició, tot i que no tenen encara cap cas. Hem rebut e-mails de Portugal dient si podem fer el mateix mapa de risc per als seus casos, tenint un nombre d'infectats molt més petit que el nostre. Per què les nostres autoritats encara no ens han fet cas? No t'ho sé dir.
Doncs és l'Àlex Arenas. Estudia la propagació d'aquesta mena d'epidèmies, és catedràtic, expert en xarxes complexes i és un dels investigadors de la Universitat Rovira i Virgili que, juntament amb investigadors també de la Universitat de Saragossa, han elaborat de manera conjunta aquest mapa de risc epidèmic del coronavirus que permet saber a quatre dies vista quina és la situació que tindrem, en quines zones caldrà més atenció perquè hi haurà més malalts, en quines es pot relaxar si és que es pot relaxar, o quina serà l'augment exponencial dels casos si no es fa res. És aquest model que està a servei, perquè això es pot consultar a través de la xarxa, Àlex?
Sí, sí, és públic, i tant com les mesures es vagin implementant, anirem adaptant el model perquè els valors de risc siguin els més encertats possibles d'acord amb les mesures que es prenguin. Uh-huh. Ara el model està amb les mesures actuals, que bàsicament són de mobilitat lliure.
Uh-huh. I per la gent que n'estigui escoltant i que de seguida tindrem missatges d'on es pot consultar, és una pàgina web, ens dius on pot anar la gent a buscar-ho?
Si no
ho pengem nosaltres a través de les nostres xarxes socials del programa.
Doncs quasi millor, perquè és una mica complicat i si te'l dic així en paraules potser la gent no el pot apuntar.
Perfecte, doncs nosaltres ho penjarem a través de les xarxes socials i de seguida ho farem públic. Àlex, gràcies per atendre's en directe a Catalunya Ràdio, a Catalunya Mitjà, i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Passen 8 minuts de dos quarts, faig una pausa per la publicitat i de seguida ens quedem aquí a la taula comentant això que ens ha dit l'Àlex i que realment no és gaire tranquil·litzador, més aviat al contrari.